Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La justícia alemanya ha tornat a rebutjar l'extradició de Carles Puigdemont per rebel·lió. El Tribunal Superior de l'Estat de Schleswig-Holstein no veu raons, segons diu, per canviar la seva posició inicial. Els jutges, doncs, rebutgen tornar a empresonar Puigdemont i argumenten que no veuen aquestes raons. En el comunicat, els membres del Tribunal Superior asseguren que no hi ha cap mena de prova que pugui, segons el dret alemany, acusar Puigdemont d'alta traïció. Els magistrats s'han pronunciat en resposta a una petició coneguda aquest matí que la Fiscalia Alemanya va fer el 9 de maig per demanar el reingrés del president destituït pel 155 a la presó. Seguim repassant l'actualitat perquè demà està prevista la presa de possessió dels consellers nomenats pel nou president Quim Torra i amb aquest escenari el jutge Pablo Llarena ha denegat la llibertat als diputats Jordi Turull i Josep Rull per assistir a aquest acte demà. Mentrestant, Quim Torra ha enviat una carta a Mariano Rajoy per saber, segons diu, quins són els inconvenients que troba en els consellers nomenats. Recordem, d'altra banda, que Eduardo Zaplana ha estat detingut per la Guàrdia Civil aquest matí per blanqueig de capital, desviament de fons i malversació. Va ser ministre de Treball amb José María Aznar i president de la Generalitat Valenciana. El Partit Popular suspendrà de militància Zaplana de manera cautelar, com també altres persones arrestades que puguin ser, un cop es comprovi, militants del PP. Això el dia en què jutges i fiscals de tot Espanya han reprès les protestes i tornen a fer vaga, demanen al Ministeri de Justícia reformes al Poder Judicial i més recursos per millorar el servei i les condicions de treball. I aquesta matinada s'han trobat mort un nadó a la planta de residus Ecoparc, a Montcada i Reixac. El bebè tenia aproximadament un any i l'ha trobat concretament un treballador a la màquina classificadora de residus. Ara se li practicarà una autòpsia per determinar les causes de la mort. El més complicat serà trobar la procedència del nadó, ja que hi arriben a la planta residus de Barcelona i de diversos municipis del voltant del Besòs. I un apunt cultural, el Teatre Fortuny de Reus acull a les 9 d'aquest vespre un concert amb el cor Amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i diferents veus solistes sota la direcció de Santiago Serrate. Interpretaran Cavalleria Rusticana de Mascagni i Pagliacci da Leoncavallo. Serà a les 9, com dèiem, al Teatre Fortuny de Reus. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Parlarem de la nova situació política amb el nomenament de consellers a Catalunya. Abans, el pensament del dia avui amb la biblista Concepció Huerta.
Ningú no pot exigir-nos que releguem la religió a la intimitat secreta de les persones, sense cap influència en la vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les institucions de la societat civil, sense opinar sobre els esdeveniments que afecten els ciutadans. Aquestes paraules del Papa francès a Evangelii Gaudium connecten amb un dels principis de la doctrina social de l'Església, el de participació, que s'expressa essencialment en una sèrie d'activitats mitjançant les quals, com a ciutadans, com a individus sols o associats amb els altres, nosaltres contribuïm a la vida cultural, econòmica, social i política. I proseguim compromesos amb la nostra societat, que cerca un major grau de llibertat, de justícia i de benestar. Siguem en aquest poble, dins d'aquest poble, la sal i la llum a què es refereix Jesús. Això és imprescindible. Si nosaltres no la hi posem i la projectem, qui ho farà?
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions del Mario Ramírez i el Sergi Serna a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem avui el nou govern de Catalunya presidit per Quim Torra, si és que pot prendre possessió. Comença, d'aquesta manera, amb incerteses, pel nomenament de Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín i Dolors Bassa, entre la llista de 14 consellers, per cert, 11 homes i 3 dones. Ens preguntem què passarà amb les preses de possessió de demà, o si es publica o no, finalment, el decret corresponent. I també si el govern espanyol bloquejarà aquesta formació del govern, com sembla disposat a fer. Els consellers de Quim Torra i els equilibris entre realitat i aspiracions rupturistes o unilaterals, en qualsevol cas, formen part dels grans interrogants que tots tenim a dintre. Ens preguntem, en qualsevol dels casos i, en definitiva, com es pot recuperar la normalitat, les competències autonòmiques, en un ambient encara de conflicte sobre la viabilitat de l'executiu i la seva cohesió interna, i també els reptes parlamentaris en la minoria que té el govern de Quim Torra al Parlament. La possibilitat d'un diàleg que obri les portes a possibles acords de normalització que permetin acceptar per part de tothom portes obertes i reformes estan, sens dubte, en el rerefons de tot plegat. Tenim una pregunta del dia abans d'entrar en matèria. Ruth Carballido, bona tarda.
Bona tarda. S'hauria de poder formar govern amb Turull, Rull, Comín i Bassa? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Opció 1, sí, mantenen els drets polítics encara que siguin a la presó o fora d'Espanya. Opció 2, amb els qui són fora, sí, amb els empresonats, no. I opció 3, no, Quim Torra hauria d'evitar complicar més les coses.
Podeu respondre, gràcies, Ruth, entre aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes, com sempre, a radioestel.cat. Avui ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Estel l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Molt bona tarda.
També tenim Daniel Arasa, periodista, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I també és amb nosaltres el periodista Oriol Domingo. Benvingut, senyor Domingo. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com veuen la situació actualment? Perquè a hores d'ara no sabem si els consellers podran prendre possessió, entre altres coses, perquè no està publicat el decret que obre la porta a aquesta presa de possessió. Sí que hi ha en el butlletí, en el Diari Oficial de la Generalitat, millor dit, el decret publicat sobre el nomenament del nou govern i l'elecció del president, però falta aquest decret, amb la qual cosa jurídicament es compliquen les coses. Què creuen que pot passar, vaja, tal com estem ara?
A veure, jo penso que jo no hi ha cap problema per tal de que aquests consellers puguin exercir de tal, independentment de que estiguin a la presó. Em refereixo, diguéssim, als que estan a la presó o als que estan fugats. Uns diuen a l'exili, doncs...
O a l'estranger, és
a l'estranger, ja queda més diplomàtic. Sí. Una altra cosa, o sigui, des del punt de vista legal no hi ha cap problema perquè ho puguin ser. Una altra cosa és que sigui, diguéssim... pràctic, no? Jo penso que és, en absolut és pràctic. I després penso que tant que es parla de la divisió de poders, en lloc d'intentar el senyor Rajoy buscar algun argument de tipus legal que no existeix per tal de que aquests consellers no puguin ser exercir com a tals, és millor esperar que la interlocutòria de processament, que d'aquí 2 setmanes ja serà ferma, comporti, estic pensant en clau de senyor Rajoy, comporti la inhabilitació automàtica per a aquests senyors. I llavors ja no tindria que ser l'executiu que fos el malo de la pel·lícula decretant la inhabilitació per a aquestes persones, sinó que seria el poder judicial. Em semblaria més coherent i més jurídicament correcte.
Per tant, vostè creu que el govern espanyol, que encara està gestionant l'autonomia catalana a través del 155, hauria de permetre...
Sí, hauria de permetre, hauria de publicar el DOC als nomenaments i hauria de retirar el 155.
La qüestió és com prenen possessió els consellers, tenint en compte que el jutge Pablo Llarena no els ha permès sortir en llibertat.
Però això no veig tant problema. És un tema logístic que, bueno, a veure, és el mateix amb molts internes que firmen actes notarials, el notari va a la presó... Això sí que no és un problema. Així com el debat de la investidura tenia sentit que fos presencial, el fet d'acceptar un càrrec de manera no presencial és un acte purament, no sé, que, vamos, que no necessita de cap protocol per al qual es necessiti estar fora de la presó.
I doncs queda aclarit aquesta primera qüestió jurídica, senyor Arasa i senyor Domingo.
Bé, jo en aspectes jurídics no entraré, perquè a més no en sé, i en sap molt més Lluís, no? I, per altra banda, potser és alguna bestiesa, i tots utilitzen les lleis segons com els va bé, no? Ara jo em remuntaria una mica abans. I potser a la mateixa pregunta que vostès fan ara als oients. És lògic haver nomenat, per part del senyor Torra, uns consellers que estan o a la presó o a l'estranger, al marge de que jurídicament puguen o no? A mi em sembla que és una posició simplement per embolicar la troca. És a dir, a veure si enfrontem més. Jo, que he estat treballant, inclús organitzant activitats de concòrdia en els últims mesos, de veritat, a mi em dol molt quan veig que es fan les coses amb l'únic objectiu d'incrementar la tensió. I aquesta no té més funció que incrementar la tensió. Per tant, jo, que m'estimo molt, a més, alguns dels consellers que estan a la presó fora són amics personals meus. És a dir, no és a dir que els estimo per motius polítics. No. Són amics personals. I em sap greu, però no estan en condicions d'exercir un càrrec que estan. I només s'han nomenat perquè així, a veure si encara apretem més l'atenció. Crec que això és un gran error de Torra, que tenia una oportunitat d'intentar, a poc, apaivagar, el que no vol dir renunciar als seus principis, però apaivagar les coses, i no ho ha fet.
El que passa és que ell entén que defensar els principis passa per aquest mandat de restituir consellers. Aquesta és la visió que lògicament té, però que evidentment és opinable. Senyor Oriol Domingo, vostè...
Discrepa
del senyor Arasa.
Daniel, perquè, fent una mica d'història, només una miqueta, no?
Sí.
Es fan les eleccions del 21 de desembre. Aquí tinc una informació que es van publicar als diaris, en aquest cas La Vanguardia, que diu: el govern espanyol recibiria con agrado que Puigdemont concurra a les eleccions del 21 de diciembre. És a dir, per una banda, el govern espanyol convoca aquestes eleccions i anima a la gent de Puigdemont a que es presenti a les eleccions. Home, es presenten a les eleccions, hi ha els resultats que hi ha, i des d'aquell moment, des del govern de Madrid, tots són pegues. Ja animen a que es presenti, però un cop fetes les eleccions, no deixen que un dels 135 diputats pugui ser escollit president. Vale. Llavors, el que fa el grup, el conjunt dels sobiranistes, és proposar a un altre candidat. I també és rebutjat des de Madrid. En presenten un altre, i també és rebutjat. És a dir, rebutgen diversos candidats. Finalment, es aconsegueix que hi hagi un president de la Generalitat. Ara, aquest president té el dret i el deure d'anomenar els seus consellers. I ara hi ha pegues per nomenar consellers. És com per dir, bueno, govern, escolliu vosaltres el president que vulgueu, escolliu els consellers que vulgueu, i dius, home, el Daniel deia, això és, per part del president Torra, posar pals a les rodes. Si és molt senzill, si ell vol que els consellers, dos, per exemple, que estan, ara no parlem dels que estan fora, els que estan a la presó, ho té molt fàcil, el jutge Llarena, que els deixi en llibertat. Mira si és senzill. Mira si és senzill. Perquè jo em pregunto, per què estan a la presó? Que no són innocents. Són innocents mentre no hi hagi sentència. Uh-huh. Per què estan a la presó? Afegeixo més. Per què estan a Madrid i no a Catalunya? Que prohibeixi. Per què no poden estar a Catalunya? Sí. Això no és jurídic. Això és... t'ho dic des d'un punt de vista humanitari i des d'un punt de vista polític. Però el Llarena ho tindria molt fàcil. Dic, aquells han de ser consellers. Bueno, pues que surtin de la presó. Mira si és senzill. Per què no passa? I això passa en el mateix dia i en el mateix moment en què el jutge d'Alemanya, d'aquest land que no sé pronunciar, torna a ratificar que el senyor Puigdemont continuï en llibertat i no sigui extradit a Espanya.
Bé.
No. Avui mateix ha passat això.
Sí, avui ha hagut aquesta notícia de la petició de la Fiscalia.
Aquesta tarda. De fet, ara, quan jo sentia l'Oriol, que la veritat és que estava explicant una mica el sentir paradigmàtic de mitja població de Catalunya, com a mínim. I el problema de la confrontació i l'utris, aquí no hi ha confrontació, perquè la veritat és que tots estem per sobre, però aquests temes que hem vist avui a la platja, dels vídeos que sortien amb creus, grogues i tot això...
A Canet de Mar, concretament.
L'Oriol estava explicant una cosa que té tota la raó, per dir-ho així, des del punt de vista dels sentiments, però que, en canvi, els que no som independentistes ho veiem igual, però al revés en quant a les parts. És a dir, la persona que veiem que està contínuament, diguéssim, cridant a la desafecció, a l'alteració de l'ordre, a l'alteració de la legalitat, a l'alteració de la democràcia, no és precisament el senyor Rajoy, que podríem dir que està actuant en legítima defensa, per molt que políticament fos desastrós, però ara parlem...
Se'l pot criticar per la manera d'actuar, per l'encert o no encert.
I per, sobretot, la poca sensibilitat que va tenir amb Catalunya, però en canvi per mi el que ha fet, diguéssim, d'autèntic hooligan i de diguéssim, que ha destruït aquesta situació és el senyor Puigdemont. Però entenc perfectament el que diu l'Oriol perquè és una manera de pensar molt legítima quan tens aquest sentiment, però clar, jo penso igual, però al contrari, diguéssim, de dir...
Tot el problema és com es canalitza i com es resol això, perquè ell ha apel·lat al poder del jutge Llarena, però el jutge Llarena, com molts jutges, poden dir, des de les crítiques que vostès puguin fer a les mesures cautelars i a les presons preventives, però ell pot dir que no està vinculat als fets polítics, el que ell pugui decidir, no?
És que encara que sembli... a vegades aquí es diu s'identifica el que es fa el jutjat o el jutge i el govern, en aquest cas de Madrid, no és real, això, eh? Ja quan Llarena va posar a la presó alguns d'ells, no li va agradar gens al govern de Madrid per motius polítics. No vol dir que no pensessin que volguessin que els posessin a la presó, però que li anava malament perquè això mobilitzava precisament...
Sí, no sempre li ha anat bé al Rajoy.
I en aquest moment és evident que diuen, no, és que la jutge és en política. Bé, ara mateix, davant d'algunes decisions del jutge, aquí deien que recorria al Tribunal Suprem, quan aquí els independentistes diuen que el Tribunal Suprem no serveix per res perquè està polititzat i sempre diu el contrari. Clar, resulta, per què recorreixes si creus que no val per aquest tribunal, no? Mm-hmm.
Senyor Oriol Domingo, la situació del nou govern, què creu vostè que passarà demà amb les preses
de
possessió?
Deixi'm dir una cosa abans, comentant el que deia Lluís, no? Sobre això de presentar el Rajoy, el govern espanyol, com el gran exemple de complidor de la llei, per mi no és veritat. El president Rajoy té obligació de complir la llei. I ell el primer, perquè penso que no la compleix. Posaré diversos exemples.
Ell i tots els governants i polítics.
Parlant concretament del senyor Rajoy.
Sí.
Ha de complir la llei. Complir la llei vol dir respectar els resultats electorals. Vol dir que el Parlament pugui escollir el seu president. Vol dir que el president pugui escollir els seus consellers. Això és respectar la legalitat, i el senyor Rajoy, això... Respectar la legalitat vol dir ordenar i perseguir a la policia que atonyina a ciutadans pacífics i desarmats. No hi ha hagut cap detenció, o és constitucional, això. No hi ha hagut cap detenció. Al contrari, encara els premien. Complir la llei vol dir acabar amb les clavegueres de l'Estat. Ja s'han acabat les clavegueres de l'Estat o encara existeixen. Vol dir no afinar fiscals. Tot això és complir la llei. I llavors penso jo que el govern espanyol, amb el Mariano Rajoy, no compleix la llei.
Sembla que el senyor Batlló tampoc pretenia posar-lo
si
com a exemple de res.
Si tingués que complir la llei, tindria que ordenar a la fiscalia o qui fos que perseguissin a M. Rajoy i sàpiga qui és aquest senyor, que encara no ho sabem, i deu ser bastant fàcil saber-ho.
Vostè ho diu pels papers de Bárcenas on sortia això, no?
No sé, però es parla...
M. Rajoy.
Mira, si és fàcil saber això. Això és complir la llei. O sigui, això de presentar-se, jo compleixo la llei, vosaltres compliu la llei, no, tu compleix la llei també.
Sí, però a veure, amb aquesta confrontació...
I en quant a l'aplicació del 155, jo no sóc jurista, però hi ha juristes que sostenen que el 155 no estava previst pel que s'ha fet. El 155 està previst per dir-li al govern fes això o no facis això, però no per destituir un govern, per destituir un Parlament i per destituir un govern.
En tot
el 155
cas,
no és per això.
Hi ha pronunciaments judicials pendents, perquè s'ha interpel·lat
exacte.
Això. En tot cas, veurem
sí,
què diuen. No?
Sí, exacte, diguéssim, la mateixa aplicació del 155 està subjudice en aquests moments.
Efectivament.
Però, bueno, a veure, és veritat, tot això que diu l'Oriol, sempre podríem parlar allò que es diu, i tu Mas, no? Perquè...
La confrontació perquè, que diu
el cas Gürtel, el cas tal. I, per clar, per mi, en el tema concretament del procés pròpiament dit català, hi ha hagut un moment que es va passar es va traspassar les línies, i les línies van ser quan el 6 i el 7 de setembre, diguéssim, es van fer unes lleis que anaven manifestament en contra de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia. Una altra cosa, després, és, bueno, tantes coses que poden funcionar millor o pitjor, però diguéssim, amb això no estic alabant en absolut la política de Rajoy. La política de Rajoy és nefasta, però clar, una cosa és ser dolent políticament i una altra és, per mi, és incomplir la llei. És una altra cosa. També estic d'acord, i això ho hem comentat moltes vegades, que la presó provisional en aquest cas solament ha fet que agreujar les situacions. Si bé jurídicament tot és opinable i podem considerar si hi havia risc de reiteració delictiva, no calia a decretar aquestes presons perquè la confrontació pues, encara ve més. Però això voldria jo realment una persona estadista, veritablement amb un nivell per poder agafar aquestes dues persones, a Rajoy i Puigdemont, com si fossin els dos xulos de la classe i dir-los, escoltin, vostès no surten d'aquí fins que no es posen d'acord. Perquè aquestes invitacions al diàleg, que són un brindis al sol, després de tirar una pedra a un i després de tirar una pedra a l'altra, dir, invitació al diàleg, pum, pedra cap aquí, vinga, dialoguem. Home, sembla que siguem els ciutadans, sembla que siguem tontos, no?
Doncs, per tant, que hi hagi diàleg de debò, parlem.
De debò.
Però ara hauria de ser Quim Torra amb Mariano Rajoy.
Sí. Bueno, que vagin Quim Torra i Puigdemont, per mi, no sé, perquè com que van una mica de la mà.
No, bueno, esperem... Bé, ara que has dit això, Quim Torra, és un altre aspecte. Espero que Quim Torra faci de president i que no sigui simplement un tutelat d'un senyor de Berlín. Jo espero que funcioni ell com a... Això no té res a veure amb el que parlàvem abans, no? Però em sembla molt important que sigui capaç de treure's aquesta protecció, entre cometes, perquè ja que cal que funcioni el govern, que les coses vagin tirant endavant, que vagin a resoldre els problemes dels ciutadans, que un govern actue, no que estigui només en funció d'un sol objectiu, que no sabem quin és, i que no per res importa el que ha d'actuar, el que ha de fer el govern. Una mica, fins i tot amb els nomenaments, a banda dels mateixos que estan a l'estranger o a la presó. Per exemple, quan veus que el conseller d'Interior, nomenat, una persona que, si li agafes també els seus tuits i les seves manifestacions i tal, són tipus les que s'han atribuït al president Torra, són similars, dius, on va un personatge d'aquest tipus, el conseller d'Interior? Mm-hmm. Per tant... perquè tot està només pensat per la confrontació. I jo diria una mica el que dieu ara. Tant de bo que els agafis una vegada, posin-se vostès a parlar, potser al principi no s'entendran, però a base de temps hi ha situacions més difícils en la societat, en la història, que la gent, si no s'ha posat d'acord, com a mínim ha portat una connivència. I poden arribar a conviure, no?
Vaja, que en definitiva es tracta de resoldre políticament un problema polític, no? Mm. Això ens ho deia ahir mateix, sense anar més lluny, el cardenal Lluís Martínez Sistac, en una entrevista en aquest programa, des de la neutralitat, lògicament, i la transversalitat episcopal i eclesial, ens deia que calia, no?, anar a l'arrel política del problema.
A mi m'agradaria, ara que cites el cardenal...
Arcabisbe emèrit, no té ara funcions eclesials en actiu.
Jo agradaria que el cardenal i que alguns bisbes de Catalunya anessin a la presó a veure els que estan a la presó. Per què no? Perquè no ho fan. És a dir, des d'un punt de vista humanitari, això no vol dir si estan d'acord o no d'acord políticament, és que no és una altra cosa. És una altra cosa. Però per què no? Perquè es tracta d'humanitat. Si vols, de cristianisme. És a dir, que seria un gest molt interessant i humanitari que ho fessin, penso jo, eh?
Bé, aquí també el clima de confrontació també desperta moltes sensibilitats. Home, en el si dels cristians.
Els cristians de Ciudadanos no sé si ho veurien igual que tu.
Clar,
sí. Perquè, clar, podrien dir per què no van els bisbes a veure els altres que estan en presó provisional per tantes causes, saps?
Hi ha una dada interessant, i és que Joan Pau II l'any 1983 va visitar l'home que el va intentar matar a la presó, a l'IACA. Sí. Bé, aquest és un exemple de cristianisme molt radical, no?
Home, i tant, i fins a nivells. I el papa Francesc i Benet i Joan Pau II han anat a les presons, el que passa que no, excepte el cas aquest, que era molt personal del papa, els altres són presoners en general, són presos...
Clar, no tenen no les connotacions.
Especificitat i una connotació política determinada, no?
Però els fets es fan i s'expliquen, i bueno, es pot dir perfectament. Sí, jo vaig a visitar aquests senyors perquè, escolta'm, Jesús diu pues, que visiteu els presos, visiteu això.
Sí, sí.
Llavors s'explica que és un motiu, no és polític, sinó és això.
Bueno, però s'interpretarà políticament. Tots aquests fets s'interpreten políticament.
Però si no hi vas, també.
Bueno,
si no hi vas, també.
Sí que han manifestat els bisbes la seva preocupació per la realitat dels empresonaments. No, sí. Això sí,
facis el que facis o no facis... és interpretar-la políticament. Tant si ho fas com si no ho fas.
Complicada en qualsevol cas la situació. Sí. 3 minuts i mig i seran 6:45 avui en el Mirador. Ens acompanyen el periodista Daniel Arasa, l'advocat penalista Lluís Batlló i el periodista també Oriol Domingo. Avui tenim una notícia curiosa també. Ruth, endavant.
Sí. Avui, els protagonistes de la notícia curiosa d'avui són una parella molt carismàtica. Ell presidia un gran país i durant el seu mandat ja va crear un programa de salut que portava el seu nom.
Ah, parles de l'Obamacare i del matrimoni de Barack i Michelle.
Doncs sí, avui parlem d'aquesta parella perquè els Obama han signat un contracte plurianual amb la plataforma Netflix. Els permetrà produir pel·lícules, sèries, programes informatius i documentals. Barack i Michelle sempre han confiat en el poder de la narració d'històries per inspirar. I amb la confiança que transmeten, segur que en coneixen moltes. I és que Barack Obama és tot un influencer. La plataforma, però, no ha oblidat l'expresident català. S'està muntant el documental Dos Catalunyes, on hi apareixerà, entre altres, 85 persones que reflexionaran sobre el procés. I sortiran personalitats com ara Iñaki Gabilondo, Inés Arrimadas i Raül Romeva. Però potser sí que un dia dediquen un documental només a Carles Puigdemont, ara que sembla que amb el seu nom surt fins i tot en una cançó infantil alemanya, la coneguda Viva Puigdemont.
Efectivament, amb aquest nom en alemany, que no referia, evidentment, a Carles Puigdemont, sinó que coincidia la paraula alemanya amb el nom de Puigdemont. Gràcies, Ruth. El fet que Barack Obama tingui 103 milions de seguidors a Twitter i 55 milions a Facebook potser ha facilitat que Netflix els proposés aquest contracte. Doncs bé, moltes gràcies. L'enquesta d'avui doncs, dona un resultat clarament a favor de la primera opció. S'hauria de poder formar govern amb Turull, Rull, Comín i Bassa. 56% diuen que sí, que mantenen els drets polítics. 33% que no, que hauria d'evitar Torra complicar més les coses. I 11% amb els qui són fora sí, amb els empresonats no. Bé, també hi ha visions diferents a l'hora de valorar la situació. No s'han mullat vostès sobre el que els he preguntat. Ens queda un minut i mig. Hi haurà demà presa de possessió de consellers?
Jo no m'atreveixo a dir-ho.
Difícil de saber.
Crec que no, però...
Almenys s'ajornaria, vaja, en tot cas, no?
Demà hi haurà algun món.
Penso que no.
Crec que demà no.
Demà no,
crec, és a dir... Però vaja, la societat, la vida, la política canvia tan de pressa que no ho sabem, però jo crec que demà no.
Perquè ara per ara no sembla viable que Torra, per molt que alguns li diguin que desobeeixi, pugui organitzar
si
una presa de possessió.
Si fos el primer acte de desobediència, llavors seria jo embolicar la troca, com deia el Daniel, però encara més. Encara ja ho he pensat, que es faci una presa de possessió sense el DOC. Finalment el DOC avui en dia... Pues, tampoc...
Prendrien possessió els que no estan ni a la presó ni fora d'Espanya, i ja els altres potser, com deia vostè, amb mecanismes jurídics que existeixen de signar papers o el que sigui.
Exacte.
No? Bé, senyors, doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies pel seu esforç també de concòrdia des de la discrepància. Lluís Batlló, ànims, i a veure si hi ha una solució, si hi ha una esperança de normalitzar la situació. Daniel Arasa, Lluís Batlló i Oriol Domingo, fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Arribem a 6:45, de seguida el comentari de l'Evangeli i després el diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.